Els camins. De la música.
Amigues, amics de Ràdio Clara, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvinguts a una nova edició dels Camins de la Música. No patiu, que si no s'ha mort ningú, La qüestió està en que feia temps que pensava que calia fer una ulladeta també a aquestes músiques tan poc freqüents, evidentment, en les ràdios comercials, normalment, en esta, evidentment, també, i que tan sols se poden escoltar de forma molt estranya en emissores dedicades a música clàssica, o si un se'n va a un convent o a alguna determinada església en la que es dediquen a cantar aquest tipus de cant, allò que s'anomena en general cant gregorià o cant pla.
Domine Iesu Christe.
Oh.
un no és que siga cap expert en aquest tipus de música, com no sóc expert en pràcticament quasi res, però sí que he tingut una miqueta de curiositat per aquest tipus de música tan infreqüent, però que realment està a l'arrel de la música occidental, la música de tradició cultural cristiana, evidentment, això és un fet històric, i per lo tant sí que pense que paga la pena pegar una ullada almenys a aquest tipus de músiques, que se sap que va néixer de les lectures inicials dels escrits de l'Antic i del Nou Testament, fonamentalment del Nou Testament i fonamentalment de la part de la Passió de Jesucrist, i que a poc va anar passant d'una certa entonació per part de la persona que llegia el text sagrat a una complicació artística en certa forma, encara que sempre tractant de supeditar els aspectes artístics musicals a la finalitat didàctica.
Potentia.
Els intèrprets que heu estat escoltant fins ara són els intèrprets canònics, mai millor dit que en aquest cas, d'aquest tipus de música. Esteu escoltant unes gravacions històriques que l'any 1930 varen fer els monjos benedictins de l'abadia francesa de Sant Pere de Solesmes. Aquesta abadia va estar recuperada per els monjos benedictins després de la Revolució Francesa en 1833 i un parroc de la diòcesi, Prosper Granger, va preocupar-se de restaurar tant la vida monàstica al monestir com la religiositat primitiva que ell entenia associada a aquest tipus de música. Amb aquesta idea, amb aquest criteri en el cap, va encomanar als seus monjos que tractaren de cantar, que d'abordar el cant gregorià de la forma millor possible i sempre, evidentment, tractant de que es destacara no tant els aspectes musicals o artístics, encara que sense despreciar-los, sinó sobretot que interpretaren aquesta música de la qual n'hi havia abundant documentació, i n'hi ha abundant documentació, n'hi ha molt de textos escrits en música gregoriana, destacant sobretot la pronúncia, que s'accentuara bé les paraules, que fora absolutament intel·ligible allò que es deia, encara que en molts casos fora en llatí.
Bon corpus, bon corpus,
Oh.
Sent com era la funció eminentment eclesiàstica, la d'aquests cants, els cants no eren una cosa, diguem-ne, que tractara d'una forma arbitrària temes, sinó que estaven regulats tant per als diferents moments d'oració al llarg del dia com per als moments també de la celebració de la missa, de manera que pues, cada part de la missa tenia el seu cant que calia efectuar en aquest moment, perquè el que es feia era realment llegir cantant una certa part dels textos sagrats que calia fer en aquest punt determinat de la celebració religiosa. És a dir, que era una música que estava absolutament al servei dels textos. Evidentment, no era una música entesa en un sentit artístic o de diversió o de disfrute espiritual, encara que sí que es volia induir l'espiritualitat mitjançant l'ajuda d'aquesta música. Com en aquell moment no hi havia ninguna possibilitat de que les dones feren els oficis religiosos, és una música que ha estat interpretada històricament sempre per homes, o com a molt per homes i veus blanques.
Mementum
malgrat que entre els musicòlegs encara n'hi ha molt de debat i molt de treball d'investigació sobre el que s'anomena música gregoriana o cant pla, sí que n'hi ha un cert consens en que, en primer lloc, cal adjudicar el seu origen als segles 4 i 5 després de Crist, i que, òbviament, estaria formada la seva inicial estructura per aportacions tant dels cants israelians de l'època, els cants jueus de l'època, perquè en el principi no eren més que, diguem, una mena de secta jueva dissident, la dels cristians, i que a més la dispersió, la ràpida dispersió de la religió catòlica va fer que les aportacions culturals i també evidentment musicals de cadascun dels territoris on anava implantant-se influïren en aquest tipus de musicacions valga la paraula, que jo crec que no val, però en fi, esta forma de musicar els textos sagrats en llegir-los en els oficis, i que, bé, sí que sembla clar que de les tres grans divisions dels ritus que va haver en l'Església primitiva, el ritus ambrosià, que és anterior a la litúrgia romana ja més estàndard, que es va consolidar i que no va ser pràcticament consolidada la forma de cantar, per entendre'ns, que és allò que estem parlant, perquè estava molt reduïda a la zona de Milà. El rite mossàrab o visigòtic que es va fer als territoris hispànics arran de l'entrada sobretot dels visigots i la seva monarquia, però que també va pràcticament desaparèixer des del punt de vista musical, pràcticament del camp mossàrab se sap ben poc, encara que tant com en el cas del gregorià s'està treballant molt i molt intensament per a tractar de descobrir les possibles joies que pogueren haver-se perdut i se pogueren retrobar, però sí que està clar que és del rite que es diu galicà, el rite de les Gàlies, és a dir, del ritus que es feia en la Iglesia Catòlica que estava a França, més o menys, al territori del que eren les Gàlies romanes, que este tema es va consolidar i va tindre, com tantes coses, un cert origen polític també. De fet, va ser durant els regnats de Pipino el Breu i del seu fill Carlemany que, amb una idea clara d'unificació cultural, i en aquell moment això volia dir religiosa, dels seus regnes per a tractar de donar una certa coherència interna, una cohesió a aquesta mena d'estat, a aquesta monarquia gàlica, doncs varen tractar de que se unificara el ritus en tots els seus territoris d'allò que constituïa el signe d'identitat cultural més intens en l'època, que era la religió. Per tant, varen preocupar-se i varen impulsar el fet d'una homogeneïtzació del ritus en tots els seus territoris, del ritus catòlic, de manera que allà on es fera una cerimònia catòlica, si era als seus territoris, que es notara que es feien en aquests territoris, perquè era el mateix en un punt del seu regne que en un altre punt del seu regne. Era el mateix tipus de ritus, la mateixa forma de fer les coses, ja dic, com una forma de donar coherència política a la seva monarquia. I estem parlant del segle VII de l'era cristiana. Donada l'estreta relació entre text i música que hem comentat abans, se pot distingir tres tipus, diuen els experts, de melodia, per dir-ho d'alguna forma, de forma melòdica, d'estil, dintre del cant gregorià. Uno és el més senzill, que és el sil·làbic, del que eren mostra les dues peces que acabo d'escoltar, que estan interpretades per un cor de dones, un cor de dones que està dirigit per Alberto Turco, un estudiós, erudit, musicòleg i músic italià que es dedica fonamentalment a la música antiga, en la idea de simular les veus blanques que també, com hem comentat abans, interpretaven aquestes músiques. Aleshores creien que estava l'estil sil·làbic, que era el que en cada síl·laba hi havia una nota, és a dir, era nota, síl·laba, nota, síl·laba. Després n'hi ha un estil un poc més complet que es caracteritza perquè de vegades n'hi ha un grup de notes que se junten per a una sola síl·laba. És el que s'anomena estil semiornat o pneumàtic. Són el que s'anomenen les figures que s'anomenen neumes en les partitures, per dir-ho així, de música gregoriana. I finalment està l'estil més complet, que és l'estil en el que una síl·laba pot tindre un nombre molt gran de notes que s'anomenen melismes. És l'estil melismàtic o ornat o més adornat, per dir-ho així.
Yeah.
Les dues peces que acabo d'escoltar corresponen a l'època de la nativitat. Se diuen Ecce Nomen Domini i Puer Natus Est. Les dues anteriors corresponien al temps de l'Advent, perquè el disc que vos estic posant en esta segona part del programa, que correspon al conjunt de veus femenines d'Alberto Turco, Indulc i Júbilo, estan escans agrupats per l'època de l'any. Sabeu, i si no vos ho conte, que l'any eclesiàstic està dividit en una sèrie de períodes que estan relacionats amb la vida de Jesús. Aleshores, els dos primers són els dos que ja vos he dit, després està el temps de la quadragèsima, la quaresma baixa, després el temps de la passió, després el temps de la resurrecció, nosaltres diríem la Pasqua, després està la Pentecosta. I s'acaba el disc, una preciositat de disc dedicat tot al cant gregorià, que es diu Salve Festa Dies, amb tres peces dedicades a la Mare de Déu, a la Verge.
Yeah.
A la darrera de les peces que heu escoltat s'han pogut sentir uns melismes preciosos, uns adorns, una meravella, amb una música que realment està com suspesa en l'aire les notes, no? És com si no acabarem de tocar a terra. Encara que si en sentir un retorn de l'època em diria que em fixara menys en la música i més en la lletra, però vaig a. I per acabar aquest programa, aquesta lleugera passadeta per damunt d'una música que s'escolta quan s'escolta amb una mena de prejudicis que jo pense que caldria rebutjar i dedicar-se a escoltar el que és una música preciosa feta per una gent en un moment determinat. I anem a cloure amb un Ave Maria dedicada, òbviament, a la Verge.
Thank you.
I això està tot per avui. Espero que vos hagi convençut el que he dit al final de que cal escoltar totes les músiques. Vos espero així al pròxim programa dels Camins de la Música, com sempre a Ràdio Clara, al 104.4 de l'FM de València i a la web per si voleu escoltar una altra vegada, www.camisdelamusica.net. Bona nit, bon dia, bona vesprada, amigues, amics de Ràdio Clara i adeu.